Tothom coneix a Zeus, però sabeu qui és Metis?
No, la veritat.
Ho expliquem així perquè no, sí, no parlarem. Metis és, era la deessa de la saviesa i Zeus se la va menjar. Per tal de que no de que la profecia de que tenia un fill que seria més poderós que ell, doncs en comptes de menjar-se els seus fills, es va menjar directament a la dona, però després Metis va parir dins i li va sortir del cap Atena, del cap de Zeus, i que...
Bueno, una d'aquestes coses que sí, feien grecs sí, i romans de...
ja fumaven coses fortes, aquesta
molt fort,
gent.
Sí. Nivell de mitologia, que avui parlarem.
Molt bé. Doncs, bueno, el podcast d'avui... bueno, abans d'això, perdoneu.
Clar, no està
repàs. Sí, de les nostres vides. Què, noies? Com esteu?
Bé. Bueno...
Arriba a les 3.
Arriba a les 3, sí. Sí, però podria dir això, que estic molt estressada, treball final de màster, entregues, etc etc. Però diré que he trobat un nou anime, llavors és més interessant, que estic superenganxada, bueno, ja he acabat les dues temporades, es diu The Apothecary Diaries, uh-huh, els diaris de la boticària. Està a Netflix, acaba de sortir, o sigui, ha sortit el 2025 la segona temporada, feta per una dona, uh-huh, boníssim. O sigui, és això, una boticària, una apothecary, en l'època de l'emperador japonès, uh-huh, i viu allà al castell, i llavors és com una, com estil Conan,
okay,
que hi ha indicis sí, així, passen coses, doncs és tot d'estratègia, de veure què passa, nivell de poder, hi ha moltes cortesanes, llavors també parla molt de la diferència entre les cortesanes dins del palau i fora, al barri del plaer, i llavors a nivell de classe, i molt interessant, és un dels millors animes que de 2024, i estic supercontenta per això, perquè el 2024, ho parlàvem l'altre dia, els millors animes Frieren, que té la campaneta per allà, Frieren, que per qui no ho sàpiga, tot aquest tema ho vam parlar al capítol de les sèries d'animació, però Frieren, Dandadan, i de Apothecary Diaries, tots són protagonistes dones, i personatges superpotents, uh-huh, i a part Spy Cross Family, però no sé el que parlaven, que sembla que l'anime va cap a un altre lloc, i recomano molt aquesta sèrie.
Jo haig de dir que jo he començat a veure Frieren.
Joder!
Sí. Porto dos capítols només, però m'està agradant molt de moment. Jo puc dir pues, poca cosa també. Tres seasons. Estic acabant el meu TFG. I acabant el quart any de carrera, llavors també tenim eventos importants aquest mes, blablà, llavors, bueno, bien. Us parlaria de les meves classes d'art i gènere, com sempre,
bueno,
però bueno.
Podem fer un capítol especial de la Maria fotent-nos la xapa sobre les seves assignatures.
Correcte, li donaria per hora i mitja.
Sí.
I tu, Gina?
Jo, bé, també estrès. Aquest any m'han tornat a encarregar el cartell de l'Orgull de Sabadell. Per Bravo. Tant, estrès, perquè s'ha de tenir enllestit ja.
Ja tens la idea?
Sí, crec que sí. O sigui, tinc diversos camins. Tinc una reunió d'aquí uns dies amb la gent d'Actua Vallès per acabar de veure què és el que més ens agrada, però sí.
Que
guai. Què passa? Que l'any passat vaig fer un cartelazo sí, i va, està sent difícil.
Clar,
perquè,
superar-la.
Clar, m'he posat la barra a mi mateixa molt alta, saps?
Clar.
Però bueno. I com a una altra curiositat, que ho vaig comentar a l'altre capítol, que és que per Sant Jordi, Georgina, Jordi, etc., entràvem gratis a la Sagrada Família,
sí,
ho vaig aconseguir, vaig anar a la Sagrada Família a mi mare i va ser molt xulo, tio, no hi havia anat mai, i és lo típic, no, de que li vaig dir a mi mare de, ostres, quan anem de viatge i tal, ens gastem un dineral visitant sí, monuments, o sigui, no sé quantos, sí, i el que tenim aquí no ho fem.
Sí.
I, hòstia, és que la Sagrada Família val molt la pena, eh?
Sí, que és veritat. Però l'altre dia només mirant-la per fora ja ho pensava.
Sí, sí, sí.
Va ser
sí,
després que vaig anar-hi.
El primer moment en el que entres,
clar,
et quedes...
Sí,
bueno,
sí, sí,
molt bé. Però si no et dius Jordi ni Jordina ni res,
sí, sí,
entrar
sí,
és caríssim. Clar.
26 euros, la més barata.
Uau,
o sea,
no ho sabia.
Passando. Jo crec
sí, sí,
que ensenyant que ets de Catalunya ja hauries de poder entrar per almenys una miqueta.
Sí,
però bueno,
sí,
el Parc Güell passa el mateix ara.
Sí, però el Parc Güell ja l'havia vist abans.
Sí, exacte, quan era gratis.
Sí, sí, sí.
Jo no, tio.
Bueno, jo he de dir que l'altre dia jo vaig pillar amb l'apagón aquest, jo vaig pillar fort, ja ho sabeu, vaig trigar 6 hores en tornar de Barcelona fins a Castellà, i perquè em va venir a rescatar el meu pare, però precisament l'estava esperant al Passeig de Gràcia, davant de la casa Batlló, i és que, uau,
sí,
hasta,
sí,
justament ho he pensat ara per això, perquè és que impressiona, i estava ja com
sí,
esperant, sin más, saps?
Sí, Barcelona té molta cosa
sí,
i no coneixem... Mm.
Haig de dir que la visita també és xula perquè amb l'entrada més barata t'entra una audioguia des del teu mòbil. Llavors tu et portes els teus auriculars i vas escoltant l'audioguia i t'expliquen moltes, moltes coses. I llavors tens més info. I així com a curiositat, a fora, en una de les façanes, hi ha una escultura que és el beso de Judas, que és Jesús i Judas allà, i jo vaig pensar, hòstia, hi haurà fanfics de Jesús i de Judas?
Segur, segur.
I ho vaig buscar, i evidentment... I, bueno, hi havia alguns amb uns hashtags, rotllo, els hashtags que t'expliquen una mica el camí de la història, que, bueno, s'anava una mica de les mans i vaig dir, bueno...
És que amb el fanfic a vegades...
Sí, sí, s'ha d'anar amb cuidado.
Pot ser divertit. Jo l'altre dia vaig veure un meme i enganxant amb el que dèiem l'altre dia de Lady Gaga, que ha tret tu.
Sí.
Això l'altre dia va tocar a Rio.
A Rio. Oh,
brutal, sí. Brutal.
2,5 milions de persones, sí, sí, sí. Escoltant i cantant i tot.
Sí. El meme, pues, del Cristo.
El meme, sí, del Cristo Redentor, en plan, living el concert fins que comença a tocar Judas, no?
I el Cristo com... en plan...
Bueno, ja no m'agrada.
I jo també el vaig veure, em va fer molta gràcia.
Molt bé, noies, doncs, encantada que estiguem sobrevivint, sí, a tot això.
Ara sí, Maria, ara ja pots explicar de què va el capítol d'avui.
Vale. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. Bueno, doncs el tema que tractarem en aquest capítol d'avui ve una mica inspirat per l'últim club de lectura que vam fer,
sí,
que vam llegir Mujeres y Poder de la Mary Beard, sí, que ens va agradar molt. Vam fer club de lectura i va venir més gent, vam estar-ne parlant, vam quedar totes bastant satisfetes.
I és un d'aquests que és interessant, nosaltres ho diem al club de lectura perquè va haver-hi gent que no se'l va llegir, però com no és una trama, no és una novel·la, és un llibre, un assaig, en aquest cas dues conferències, doncs dona peu a que vinguin altres persones, però per parlar d'aquest tema. La gent, exacte, que l'ha llegit aporta coses del llibre, però al final entre totes aportem molt i va estar molt bé la xerrada.
Sí, i de fet és com un manifesto, no? El llibre. I jo crec que va donar, bueno, va donar per molt, vull dir, de dir, ui, ja és l'hora.
Exacte, eren les 9, sí, sí.
Vámonos. Però sí, ens va agradar molt. Llavors, avui parlarem de mites, llegendes i deïtats, evidentment, dones, perquè això estem aquí.
Quan perspectiva de gènere.
De gènere, sí, dispensi. Llavors, des dels mites i les deesses fins a les llegendes populars, les narracions de l'antiguitat no només expliquen el món, l'organitzen.
Sí.
Han servit per definir qui pot tenir poder i qui no. Qui és l'heroïna, qui és el monstre, qui pot parlar i qui ha de callar. Tant a la religió com a la literatura o a la política, aquestes històries han assignat rols concrets a les dones i han legitimat sistemes patriarcals que encara arrosseguem.
I tant.
Des d'una mirada feminista i LGTBIQ+, en aquest episodi ens preguntem quin poder tenen aquestes històries sobre nosaltres avui en dia?
Llavors el que farem en aquest episodi, ja hem dit inspirat en Mujeres i Poder, explorarem aquestes formes de construccions narratives. Primer revisarem alguns mites clàssics que han servit per poder controlar o demonitzar certes formes de feminitat. Després entrarem en el terreny de les llegendes populars, on el poder es projecta a través de figures com bruixes, dones d'aigua, esperits femenins, que encara avui ressonen. I finalment amb deïtats com a representacions de poder femení i andrògin diví, sovint contradictori.
Sí. Abans d'endinsar-nos al tema, nosaltres també ens vam fer la pregunta d'on estava la separació, la diferència entre mita i llegenda, perquè queda una mica difús quan ho expliques així. Bueno, dir que mita explica l'origen del món o de les deïtats amb elements sobrenaturals. I mentre que una llegenda parteix de fets reals transformats en fantasia per la imaginació popular.
Clar, jo el que us preguntava una mica preparant, en plan... què és què, i crec que intentarem deixar-ho clar avui.
Sí, exacte. Comencem amb el primer apartat, que és sobre mites, i els mites són estructures simbòliques que ens expliquen el que és acceptable i el que no ho és. Qui pot exercir el poder, i per això també ens hem inspirat en parlar avui de mites, i qui ha de ser castigat o castigada per fer-ho. Sovint aquestes figures trenquen les normes de gènere, la sexualitat o els comportaments. Quan diem sovint, és sovint les que hem buscat nosaltres, perquè sovint és el contrari. Normalment és aquest sistema més masclista i misògin moltes vegades, però també en trobem alguns que ho transformen. I llavors, a vegades són persones traïdores, éssers marginals, i també ho hem cregut que poden ser eines per imaginar altres formes de ser i de viure. Llavors, cadascun hem preparat alguns mites, I jo començaré amb el primer, que és un mite nòrdic, que encara no havíem parlat molt de tema nòrdic. A mi no. També m'agrada molt la mitologia nòrdica. Em vaig casar vestida de vikinga, saps? De Lagertha, o sigui que amb això ja és bastant...
Puc constatar-ho?
Sí. Llavors, bueno, parlar en concret del mite de Loki, l'Euga i el naixement de Sleipnir. Diu, fa molt temps, els déus d'Asgard, que és el regne de déus de la mitologia nòrdica, volien construir una muralla per protegir-se dels seus enemics. Un gegant s'hi va oferir, però va demanar com a recompensa a la deessa Freya, al sol i a la lluna, ni més ni menys. Loki, clar, els déus deien, no és possible, és massa la recompensa que demana. Però Loki va convèncer els déus d'acceptar, pensant que el gegant no tindria temps d'acabar-la. Però va passant el temps i el gegant anava a un bon ritme. Per què? Perquè tenia un cavall màgic, que era... És Baldifari. Segur que ho dic malament, però a més té d'aquestes fonètiques.
Avui riurem. El tema dels noms.
Llavors, aquest cavall era molt fort i el gegant estava a punt d'aconseguir la muralla. Llavors, els déus nòrdics es van començar a posar nervioses i enfadades i van culpar directament a Loki, que això ja acostuma a passar, a culpar Loki, perquè normalment tenen raó. Llavors, van exigir-li que ho arreglés. I Loki el que va fer va ser transformar-se en una euga preciosa, a més. Va sortir del bosc i va seduir el cavall. I tal qual, des de lluny, pues, el va seduir i al final es va Baldifari, la va seguir, va allunyar-se del gegant i així va perdre l'aposta. No només això, sinó que després Loki va tornar embarassat. I llavors va parir el cavall Sleipnir, que és un cavall meravellós de 8 potes.
Oh, damn.
Que era molt ràpid i a sobre li va regalar a Odín del pal. Bueno, sé que l'he cagat una mica, però amb això...
Però bueno, toma.
Exacte.
Toma, un cavallo de 8 pates.
Exacte. I llavors el que volia era parlar una mica de Loki i aquesta transgressió de gènere en la mitologia nòrdica i com, pues, un mascle en el sentit es queda embarassat i en la mitologia nòrdica no passa nada. Us imagineu que Zeus...
Estic embarassat.
O sigui, ho fa, i hem explicat la història d'Atena, però realment li surt com un bony al cap i al final és Hefest el que li clava no sé què i li surt, saps?
No, és un mal de cap mal portat, lo
exacte.
De Zeus.
Exacte. I també hi ha un altre de la cama, que surt de la cama, però embarassat en si, el que es diu embarassat, i canviant de gènere, que sí que és veritat que canvia, Zeus també és un violador nato. Llavors es transforma pues, en tot tipus d'animals també per...
En pluja.
En pluja.
Es transforma en pluja?
Pluja daurada.
Pluja.
Ai,
clar.
Bueno,
vale.
És igual.
Exacte.
Sí,
bueno, sí, és que... Clar, sí, sí. I llavors, parlar de Loki en aquest sentit, que és una de les figures més complexes i fascinants de la mitologia. No és un déu tradicional com Thor o Odín. A més, és un Jotnar, o un gegant, i acaba formant part dels Aesir, que són els panteó principals, els que diríem com els olims de la mitologia grega. És el déu del caos i de l'engany i de la transformació, i és conegut per aquesta astúcia i un humor sarcàstic. Però, sobretot, és això, és una figura situada als marges de l'ordre establert. És bastant ambivalent, tant que acaben traint a tots els déus i acaba provocant el Ragnarok, que és la fin del món a la mitologia nòrdica.
Tot això que dius, l'únic que tinc de referència jo és Marvel. El Loki de Marvel.
Ara en parlem també, perquè jo crec que amb la sèrie també és interessant i també es menciona. Però abans us diré la descendència que té Loki, que abans ho parlàvem també. Primer, Sleipnir, que és el cavall de 8 potes. Després, un altre Jotnar, o sigui, amb un altre Jotnar, una geganta, és el que té els més importants, que un és Fenrir, que és el llop gegant que acaba matant a Odín durant el Ragnarok.
Okay.
L'altre és Jormungandr.
Jormungandr,
ara. Jormungandr, que és la serp marina gegant que envolta el món i lluita contra Thor.
Sí.
I Hel, que és la deessa del món dels morts, i regna sobre els que moren amb malaltia o vellesa. Que, el que estàvem parlant abans, a les pel·lis de Thor surt que és la germana.
És la seva germana, sí.
En principi és la seva neboda.
Sí, bueno, ja, Marvel.
Sí.
Que no...
és la Kate Blanchett, oi?
És la Kate Blanchett.
Sí, exacte. No, i papelón.
Que anava a dir, és de lo millor que li ha passat a Marvel.
I amb les banyes aquestes que li posen.
Sí, sí, sempre brutal.
Flay total.
I buscant aquesta imatge de la llegenda, vaig trobar que després ho posarem en un post i així compartirem aquestes històries, però vaig trobar una il·lustració de 1909 de... el cavall amb l'eu aquí darrere, que és Loki, d'uns llibres, mites nòrdics, de les sedes i de les sagues, de 1909. I també una roca vikinga, on, si, no sé si ho podeu veure, però té el cavall amb les 8 potes, totes allà.
Sí.
I aquesta sí que és de Gotland, de Suècia, i és més antiga. Però una mica la idea aquesta del canvi de forma de Loki i com es permet... En aquesta mitologia. Per qui hagi vist la sèrie de Loki, crec que és interessant parlar de precisament la contraposició del fet que una de les seves transformacions més potents és una dona. Llavors, crec que és molt interessant veure aquesta diferència, que pel que tinc entès no tinc ni idea dels còmics, però això passa als còmics.
Sí, és canon.
I, exacte. I llavors és molt interessant que aquesta essència masculina no es fixa en el personatge de Loki i com es tracta.
Sí, i, perdó, de fet, en els còmics hi ha una... Bueno, perquè als còmics els hi passen mil coses,
clar,
però porten moltíssims anys, no, fent aquests còmics, però hi ha un moment en què se'l castiga per el que fuera i el converteixen en nen.
Sí, exacte.
I llavors va amb altres Vengadores que són com més joves, que és una cosa que també estan introduint ara al món de Marvel.
Sí.
Això són els còmics que tinc jo, que em vas deixar.
Correcte. I llavors tot el grup de Jóvenes Vengadores són super poc normatius.
Clar.
I és fantàstic.
Vas dir que no has vist la segona temporada?
No.
Vale, doncs llavors no puc comentar res més. I per la gent que l'hagi vist, doncs potser ja ho entén. També tenia en compte que la societat vikinga era una societat patriarcal, tot i que sí que és veritat que hi havia, per exemple, hi havia les profeteses amb el poder espiritual i també dones guerreres com la llegenda de la Gerza, que és de quin vaig casar. I, bueno, llavors això, parlar d'aquest mite que si en una altra mitologia un dels déus més importants estigués embarassat, visiblement embarassat, i haver-se transformat en un personatge femení, n'estaríem posant les mans al cap. La mitologia nòrdica era una cosa normal, a Loki se li permetia. També hi ha una llegenda en què diria que és Thor, que es disfressa de dona per intentar enganyar uns altres, i no passa res, vull dir, no hi ha un mira, va disfressada de dona, i això en altres mitologies tampoc crec que es permetria.
Clar, això et volia dir, que potser en la mitologia clàssica grega i romana, Zeus mai passaria tipus una feblesa tan gran com quedar-se embarassat, no?
Exacte.
I ara que dius això, que es disfressava de dona el Thor, sí que hi ha la part de, bueno, no sé si ho diré bé, però Heracles o Hèrcules en una de les seves 12 feines es deixa enganyar i s'ha d'acabar vestint de dona i, bueno, hi ha tota una història. Però...
I Aquiles. Aquiles també, per amagar-se, es vesteix de dona.
Sí, però en aquest cas no se'l ridiculitza. Per
no.
En canvi, Heracles se'l ridiculitza moltíssim. I es fan servir paral·lels després amb Marco Antonio i Cleopatra. Vull dir, és una cosa que ja August va fer servir com a eina per ridiculitzar a Marco Antonio.
Clar. En aquest moment, o sigui, no se'l ridiculitza, però ho intenten amagar. Vull dir que tampoc era una cosa que...
Clar.
Mejor estava amagat i millor no dir on estava amagat i com estava amagat.
Clar, però per això vull dir que potser la mitologia nòrdica, tot i ser una societat també patriarcal, no tenia por de segons quines coses, tipus quedar-se embarassat un déu, perquè al final és un déu i pot fer el que sigui,
exacte.
No? I en canvi el grecorromà era com una cosa més de ui, no, que és dèbil.
I a sobre, a nivell polític, es utilitzava molt la religió, a nivell polític, a sobre t'ho utilitzo per anar en contra teva a nivell polític.
Per això és interessant.
Sí. Molt bé, doncs aquest és el meu.
Molt bé, doncs passo jo, faré un tomb cap a la part més cristiana. I us parlaré molt ràpidament de dos personatges que tècnicament no són mites, però crec que es podrien considerar mites. D'acord? La primera és Maria Magdalena.
Okay.
Vale.
Si us pregunto qui és Maria Magdalena...
A mi em sembla, ja abans, em sembla molt interessant ja classificar-ho com a mites. Crec que és un bon lloc, o sigui que jo crec que comencem bé. Maria Magdalena, pues bé...
Bé, no? Sí, sí, bueno.
Sí. Per mi, la discípula de Jesús.
Correcte, vale, ok. Però si li preguntessis segurament a un cristià o un catòlic, doncs et diria que Maria Magdalena era una dona pecadora, mm-hmm, que en un moment va veure pues, lo genial que era Jesús Crist i va dir, pues no, pues jo ara a partir d'ara seré bona i no pecaré més i demano perdó i tal. Però és una figura que s'ha revisat molt des d'una perspectiva feminista, sobretot a partir del segle XX, i s'ha volgut reivindicar el seu paper real dins del cristianisme primitiu i denunciar la seva desprestigitació històrica. Qui era segons les fonts històriques? I dic històriques entre cometes perquè tot depèn de si et prens la Bíblia com a un document històric o no.
Sí.
Personalment, no. Vull dir, és història barra fantasia, una mica, sí? Llavors, ella apareix...
Una mica com parlem de la mitologia grega, en aquest sentit.
Sí, però, clar, la diferència és temporal, diguéssim.
Sí, exacte.
No? Perquè una cosa va passar fa 2.000 i pico d'anys i l'altra, pues,
sí,
és més antic, no?
Sí.
Llavors, Maria Magdalena apareix en alguns evangelis canònics, mm-hmm, perquè mm-hmm, hi ha evangelis que són acceptats per l'Església, i llavors n'hi ha que no són acceptats per l'Església, que són els apòcrifs, d'acord? I en els apòcrifs hi ha tot lo bueno.
És la Bíblia el fanfic OG?
És fanfic OG. És fanfic que van dir... El Vaticà va dir, pues aquests sí, aquests no.
Sí.
Sí que se la considera com una de les seguidores més properes de Jesús, uh-huh, però... testimoni de la crucifixió, uh-huh, també una de les dones que va a buscar per posar-li un ungüent al mort, bueno, tota una cerimònia que feien, i van dir, on està? I no el van trobar. Té més també interacció amb Jesús un cop ressuscitat, vale? Bueno,
sí, no és... Jo crec que és interessant també situar des d'aquesta perspectiva, i potser m'equivoco i corregeix-me, però situar a Jesús com un revolucionari jueu, uh-huh, tenint en compte això, que no parlem com una figura mística, uh-huh, sinó realment que potser sí que va existir, uh-huh, però com una persona revolucionària en contra de l'imperi romà, uh-huh, molt jueu.
Sí, de fet... tindríem una conversa molt llarga sobre això, però sí, qui era tal qual el pinten o no,
exacte,
si són fanfics acceptats o no, perquè uns sí i altres no, vull dir, és tota una història.
Sí, sí, sí.
Però en els textos originals, que si no m'equivoco són en grec, vale, que després van traduir al llatí i altres idiomes, no hi ha cap menció de que ella fos prostituta, ni una dona caiguda, que és el que se la considera en general.
Totalment, totalment.
Llavors, és el papa Gregori, o Gregori el Gran.
És el del calendari?
Gregorià, sí, jo
sí, no?
Crec que sí.
Crec
ara
que sí.
No hi ficaria la mà al foc,
ja,
però
tampoc,
diria que sí.
Vale.
Però va ser ell qui va identificar erròniament a Maria Magdalena com una pecadora anònima, vale, que ungueix els peus de Jesús. És a dir, hi havia una història que algú li netejava els peus i tal, no sé què, i es va barrejar entre Maria Magdalena, Maria de Betània,
okay,
que és un altre personatge també. De fet, no sé si heu sentit mai l'expressió de les Tres Maries.
Sí.
Vale,
sí.
Tres Maries que representa que són... Aquí, igual m'equivoco, sisplau. Ens deixeu un comentari, si m'equivoco. Però diria que és la Mare de Déu, que és Maria de Betània, i Maria Magdalena, tres de les dones que van a buscar Jesús i que no el troben, i tota
sí,
la història. Vale? Però bueno, com que hi ha bastantes versions, barra fanfics, sobre això. Vale? Llavors, a partir d'aquest moment, que això és el segle VI, es considera a Maria Magdalena com una prostituta penedida. D'acord? Més que com una seguidora i de les millors seguidores de Crist.
Utilitzant la sexualitat femenina en contra d'ella i en contra de les dones en general.
Això va minimitzar el seu paper apostòlic, perquè segurament ella podria haver estat considerada i devia estar considerada a la part més primitiva del cristianisme com a un dels apòstols. Uh-huh. Sí? Llavors, era simplement un model de pecat i de redempció. Okay? Llavors aquí és fantàstic perquè pel patriarcat tenir o dona santa, que seria la Mare de Déu, santa i verge i todo bien, i llavors la mala malíssima, però
sí,
que s'arrepenteix i bueno, todo bien.
Sí, i sobretot quan parlem mala malíssima, normalment prostituta. O sigui, que anem d'un punt o a l'altre assimilant-la
en
aquest.
Sí, vull dir, todo mal, vull dir, realment. Llavors, amb la descoberta d'alguns textos d'evangelis apòcrifs i gnòstics, com l'Evangeli de Maria Magdalena, que és un text que sembla ser que existeix. Això es va trobar al segle XIX, llavors aquest problema amb trobar textos tan antics és en plan, bueno, és veritat o no, és truly un fanfic més modern o no, ok? Es va recuperar una mica la imatge de Maria Magdalena com a líder espiritual, això al segle XIX.
Vale.
Llavors, és una figura que en aquests textos se la representa també com algú que s'enfrontava als altres apòstols.
Ahà. Uh-huh.
Com per exemple,
amb poder.
Com per exemple mm-hmm. Pere, vale? Que Pere com a apòstol és el primer papa, uh-huh. Petrus seràs la primera pedra, bueno, okay, aquí també us okay. podria fotre una xapa, però no cal, però és un dels apòstols més importants, és el que té les claus del paradís o del cel, sí?
Ah, clar, clar.
I, sí, i llavors hi ha diverses autores que han qüestionat això, de que creuen que segurament era un apòstol entre els apòstols, és a dir, que era dels més importants, sinó la més important, i també quan vam anar a la Expo, que em sembla que vaig mencionar l'últim...
Sí, la de dones...
De dones de paraula. La Maria Garganté, que és la nostra profe, que és qui va organitzar, qui va comissariar la Expo, ens va dir que al principi doncs, això, el cristianisme era algo que atreia molt a les dones perquè tenia un caràcter com molt d'assembleari,
sí. sí.
i que hi ha un moment, segurament el bueno de Gregorio el Humil del Grande, que va dir, això de que tantes dones aquí
no,
no ens agrada tant, no? Mm-hmm. Vull dir, intentem apartar-les d'alguna manera. Llavors, des d'una visió...
I per això dic que interessant com estem mostrant el poder en aquest sentit, el poder de canviar la visió uh-huh. d'una dona que tenia molt de poder en aquell moment, li treus el poder sí. totalment i les dones pues, queden reduïdes.
Sí, i clar, i realment una dona que era seguidora de Jesús, és a dir, no sí, és sí. algú que digués, no, jo era mejor que Cristo, no? Vull dir que ni tan sols em sembla que hagués sigut tan perillosa com una dels apòstols, uh-huh. però uh-huh. imagineu-vos sí. quina por ens tenien, no?
Sí.
O els hi tenien, que no podien ni tan sols deixar que fos una aprenent i prou, sí. no? Havia de ser una prostituta arrepentida, exacte. Que no sé què, blibli. Bueno, fantàstic. Llavors, des d'una visió feminista i històrica, podem considerar que realment no era una prostituta, però que se li ha posat aquest paper. Segurament era una confident de Jesús i un testimoni clau de la seva resurrecció.
Clar.
Perquè, uh-huh. bueno, és que aquí també us parlaria de la resurrecció, però la idea és que sabien que va ressuscitar perquè quan van anar-lo a buscar hi havia tot de gent vigilant, el cos no hi era, i després Maria Magdalena se'l troba.
Sí.
Igual que la seva mare també se'l troba. Sí. Llavors, bàsicament, em sembla un personatge molt interessant,
molt.
Existís o no, sobretot com a personatge que podem reivindicar nosaltres.
Sí.
No? Com a dir, vale, pues, una dona amb poder, una dona influent, una dona que també
sí.
va aprendre del Messies, del cristianisme, sí. no? I que s'ha fet servir com per...
Home, el Código da Vinci, jo crec que molta uh-huh. gent va descobrir una altra mirada de Maria Magdalena, i jo aprofito per recomanar Dogma, de Kevin Smith, que ara fa, no sé, un 20-30 anys, no sé què estan fent perquè l'estan projectant als Estats Units un altre cop al cinema, una de les primeres pel·lis de Ben Affleck i Matt Damon, que precisament va sobre aquests... Els altres...
Sí, apòstols, no?
Sí, sí.
Sí, 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 Salma Hayek també.
És la 10.
Sí, sí, no...
Ah, no?
No,
però bé, sí.
No me hagan spoilers, que jo no l'he vist, eh?
No, perquè spoilers no se'l dona l'ha vist.
No,
I molt ràpid, i també en contraposició, que per cert, Dogma la vaig recomanar l'altre dia també, ara que ho has dit,
que
és molt bona pel·li.
És que és molt bona.
En contraposició a Maria Magdalena, o en addició a Maria Magdalena, volia mencionar molt ràpid un personatge que ja hem parlat, vam parlar en la trivia i tal, que és Joana d'Arc.
Clar.
Vale? Que Joana d'Arc en principi també va existir, però també és una mica... També té una història una mica mítica.
És la loca?
Bueno, sí.
O sigui, és la que es coneix com a també Juana la Loca?
No. Juana la Loca...
Jo me confundo, no sé.
Maldita Juana la Loca era Joana de Castella.
Vale.
I Joana d'Arc era Jean d'Arc, de France, bé?
Sí.
De... és que el nom del lloc... De Doremi.
Doremi?
Sí, estava en guerra contra els Remi. Anglesos.
Sí, durant la Guerra dels Cent Anys, vale, ens hem de situar al segle XIII, 1412 va néixer ella, i, bueno, bàsicament, la història és molt llarga, vale? Però bàsicament els francesos s'estaven barallant amb els anglesos. Va haver un moment que van arribar a un pacte els anglesos i els francesos i van dir, bueno, si feu abdicar aquest rei, el Dauphin, vale, que és el príncep, i fiqueu aquest altre, pues parem la guerra. I van dir, vale, venga, a tope. I ella, Joana, va tenir revelacions o visions, vale? On
comptava veu,
on l'arcàngel Miquel, nada más y nada menos, li deia, tu has d'anar a buscar el Dofí, has de fer que ell el coronin. Tu has de, o sigui, no pots parar fins que això, i has de guanyar els anglesos. Perquè, jo què sé, Déu és francès, de sobte. Bueno, és una mica, és curiós, vale?
Sí.
Però la qüestió és que, segons la llegenda o el registre històric, és que realment jo no tinc molt clar que passés així, tot i que és molt xula la història, ella va anar a un comandant i li va dir, m'has de donar homes, un cavall i una armadura, que jo me'n vaig de cap contra els anglesos.
Sí.
I sembla ser que va lluitar en moltes batalles,
sí.
que va guanyar totes les batalles en les que va participar.
És la del foc es bo amb armadura dalt d'un cavall. Jo normalment l'he vist així.
És que normalment només hi ha aquesta.
De pel·li.
No, com a representació d'armadura.
Sí, sí. Llavors hem de tenir en compte que ella va entrar en conflicte per primera vegada amb 17 anys. Però va morir amb 19 anys. Vull dir que tampoc va tenir molta sona de fer res. I llavors un... Bueno, primer ja em sembla super badass, no?, d'una noia joveníssima que anés ja a lluitar, que mateix, no sé què, li van disparar una fletxa al coll, que és quan la capturen després uns francesos, diria borgonyons, que després la van entregar als anglesos. Sí, sí. Els anglesos van dir... Ah,
bueno, ja, doncs li van donar de si bastant aquests dos anys.
Sí, sí, sí. I a més, per la història diu que ella ho exigia, saps? Perquè és que ella, Déu li havia dit, doncs ho havia de fer.
Sí, i de fet hi ha un moment, també segons el mite, que ella diu, si vols saber si dic la veritat o no, envia'm a no recordo la ciutat, Orleans, diria, una ciutat francesa, envia'm allà i veuràs com m'ha enviat Déu, de veritat. Va guanyar la batalla i van dir, vale, pues sí. I també hi ha un altre episodi de la seva vida on es veu que el dofí es va vestir de persona normal i li van presentar un altre com el dofí. I ell va dir, aquest no és el dofí. Ella va dir, aquest no és el dofí, és aquell d'allà. I com que va identificar el que havia de ser. Llavors, què passa? Bueno, aquí poder hi ha més, no... més xitxa de lo que realment va ser, vale? Però lo interessant és que un cop la van capturar, la van cremar viva. Vale? Per què la van cremar viva? Perquè no quedés al seu cos i no se'n pogués fer veneració.
Perquè... És que no fos un... O sigui, ja va quedar com una màrtir, però a sobre que no hi hagués el cos, les relíquies... Sí.
Correcte,
tot el
si hi hagués hagut cos, hi hagués hagut relíquies, hi hagués tingut més veneració. Sí. Però bueno, no passa res perquè la van canonitzar. Sí. Vull dir, la van canonitzar... no sé si poc després, però bueno, oficialment segur al segle XX és considerada santa, o sigui, llavors és santa.
Però això, el que dèiem, santa, santa o cap a l'altra banda. Els grisos no.
I com que has mencionat Joana de Castella amb l'anomenada Juana la Loca, jo crec que aquí a Espanya el relat amb aquest sentit és o ets santa, com la Verge Maria,
o estàs cucú.
O ets puta, com Maria Magdalena, o estàs com una cabra. Sí. És aquesta tríada de dones.
Que, bueno, també
no pot ser més que això.
A Joana d'Arc també se la va ficar en aquest d'esto de loca. Sí. I no sabem, potser, si era veritat, quins problemes de salut mental podia tenir.
Clar, però altra gent rebia il·luminacions de Déu i ha vist la Virgen no sé què.
Potser la noia només tenia ganes de guerra i va començar a dir que tenia visions per anar a lluitar i punt.
Perquè sabia que potser d'una altra manera no li farien cas. Si li havia dit Déu, podia. Si no, com a dona, no podia fer res.
Qui sap? Bueno, doncs aquests han sigut...
Quins personatges més interessants?
Sí.
Jo mencionaré ràpidament un mite que ja hem parlat sovint i que, de fet, li hem dedicat un post sencer a Instagram, que és la nostra estimada Medusa, que és un mite molt famós, que ja molta gent ja deu conèixer. Però, bueno, per ubicar-nos ràpidament, Medusa era una de les tres gorgones, tres germanes, ella era l'única mortal. Va ser castigada per Atena després de ser violada per Posidó, que això ja ho hem comentat algú de... Vale, la van violar i la van castigar a ella.
Vaya. I una dona la va castigar a ella.
Sí, exacte.
Bueno, Atena està ahí.
Sí.
Sí, i llavors per castigar-la la va transformar en un monstre amb serps al cap i va fer que la seva mirada convertís en pedra a qui la mirés. Finalment va ser decapitada per Perseu, si no m'equivoco, va ser enviat a matar-la expressament.
Sí, un senyor rei que es volia casar amb la seva mare per treure-se'l del mig, doncs va dir, vés a matar
Medusa.
La cosa està en que ell sol no ho hagués pogut fer. O sigui, va tenir com 4 o 5 instruments diferents que li van donar els déus per poder matar-la. Si no, no ho hagués pogut fer. No ens oblidem d'això, que heroi...
Pues tampoc.
Amb ajudes.
Exacte.
També vaig veure por ahí que, segons... que després de la violació de Posidó va quedar embarassada també, però bueno, com que la va decapitar, doncs ja res. I llavors, aquí jo tinc també dubtes, que és que hi ha la típica imatge com del cap de Medusa en un escut, però no sé si aquest escut és el de...
És el d'Atena. Es va posar... O sigui, després, quan la va decapitar, Perseu va decidir que utilitzar el seu cap com a arma. I de camí, doncs, anava...
Petrificando gente.
Sí,
vale.
Tal qual.
Sí, literal.
Tal qual. Va trobar una dona que estava nua i es va casar amb ella. O sigui, coses que passen per el camí.
De fet, crec que va convertir en pedra el rei aquest que el va enviar a fer no sé què.
Clar, perquè el rei aquest, la idea és que volia estar amb la seva mare mal, o sigui, era d'esto. I llavors això, després li dona a Atena i és quan se la posa a l'escut. O sigui que a sobre de castigar-la per haver-la violat, després la mostra com a símbol de dominació.
Déu-n'hi-do.
I després els emperadors, que això ho vam mencionar també quan parlàvem, els portaven en aquí al pit de
la... És veritat, sí.
I també és el logo de Versace.
Sí, curiosament, no sé per què, ja ho investigarem. I bueno, bàsicament lo curiós de Medusa és que avui en dia s'ha ressignificat com a símbol de resistència femenina. I això, bueno, bàsicament ho vam explicar també en el post d'Instagram, però és com una visió de que les dones ja no són monstres per defensar els seus drets, sinó que són guerreres i lluiten contra aquesta opressió. També és una manera com de promoure una mica aquest canvi social i rebutjar la violència contra les dones.
I en especial la violència sexual, perquè quan saps la història sencera, al final és poder traspassar aquest significat.
Perquè, de fet, un dels significats que se li dona avui en dia a la imatge de Medusa és com representa les supervivents de violència sexual.
Exacte.
Vull dir, hi ha gent que, que se la tatua, que no sé què, com també una manera d'empoderació cap a una mateixa i de no quedar-te també reduïda al silenci després d'haver patit aquest tipus d'abusos i tal. Vull dir que és molt guai.
A més, justament parlant també del tema de pressió estètica, una de les coses també que passava és que era quan era Gorgona, i no monstre, per dir-ho així, era super maca. I llavors Atena també li tenia enveja. Vull dir que s'ajunta tot una mica a nivell de com es tracta la feminitat a la mitologia grega. De tantes formes dolentes.
O com ens ha arribat també el relat.
Sí,
perquè també m'agradaria veure com s'explicava en aquell moment. Perquè crec que també dona potser cap a que les dones entre nosaltres ens expliquéssim d'una altra manera.
El mite, tal com està explicat, no diu ni que la va violar,
vale,
que Poseidon no diu que la va violar, i això ho dic a partir del podcast de Paul Gisse, que ella llegeix directament de les fonts originals, que per això m'agrada aquest podcast, i no ho diu que la va violar. Llavors, partim d'això directament. El que va passar és que es va transgredir al temple d'Atena.
Vale.
Sigui pel que sigui, llavors la culpa la té la dona, perquè no, la culpa Posidó no pot tenir, no.
Home, com li hem de donar la culpa a Posidó, home, por Dios, però què disparat te dices. I per acabar, diu una frase que la vam posar també en el post, que a mi m'agrada molt, que és que Medusa ens recorda que el poder també neix de la resistència.
Efectivament.
Molt bé, doncs entrem a la segona categoria, que són les llegendes. Ens agrada. Llavors, les llegendes populars han estat una manera de transmetre sabers, pors, normes de generació en generació. En moltes d'elles, les dones apareixen com a figures sobrenaturals, solitàries o perilloses. Són bruixes, dones d'aigua, esperits que encarnen allò que la societat vol controlar o expulsar. Aquestes històries sovint reflecteixen relacions de poder desiguals i han servit per reforçar rols de gènere, però també poden ser rellegides com a formes de resistència i supervivència. Una mica el que dèiem ara, eh?
Sí, exacte.
Una mica el que fem en tot el nostre
col·lectiu. Sí, bàsicament,
correcte.
No?
En aquest blog explorarem com aquestes llegendes han modelat l'imaginari col·lectiu i com poden continuar interpel·lant-nos des d'una mirada feminista i LGTBIQ+.
Bueno, què ens portes?
Sí, jo, bueno, ara ho passaré malament perquè el primer que us porto és una figura de la mitologia irlandesa.
Bueno.
Vale? És una dona que es deia Scathach.
Has buscat com es pronuncia realment això?
Sí, li vaig dir a Google, a Wikipedia que m'ho digués.
Vale.
No recordo com.
Vale.
Vale? Si algun cop heu escoltat com sona l'idioma de Gales,
És xunguíssim, tio.
És aquello que tenen aquelles paraules de 300
mil,
vale? Bueno, és molt maco, realment.
Sí,
però,
però és élfico.
És una mica el basc d'allà, no?
Sí,
és élfic.
Anava a dir el mateix. I què és élfic i què és el basc?
Sí, és una mescla correcta. Llavors, això, és una figura central en la mitologia irlandesa, d'acord? I especialment en unes llegendes que es diuen les llegendes de Ulaide i el cicle d'Ulster. Ulster, sé que ho he dit bé, Ulaide no ho tinc tan clar. Llavors, és una guerrera llegendària i mestra de combat.
Okay.
Que viu a Dunscaith. Tampoc ho he dit bé, però no ho sabem. Que es podria traduir com la fortalesa de l'ombra. Llavors, està centrat el personatge a la illa de Skye, o The Isle of Skye, a Escòcia.
Sí,
Està al nord, si no m'equivoco. I el seu nom es pot traduir com la que porta l'ombra. Vale?
La que porta la ombra.
Sí, okay. La que porta ombra. L'ombra, bueno, ombra, vale. Posa aquí. Ah, posa aquí, he trobat.
Entén com obscur... Foscor.
Sí, sí. Clar, perquè estem fent una doble traducció.
Clar,
no?
Clar, per
sí,
això, per vale. Això, que no sé cap a sí. On bueno, interpreta. A veure, sí. Explica. A veure.
De fet, he estat dient galès i no és galès, és irlandès.
Vale, vale. No, jo t'ho volia preguntar abans sí. I no sabia.
Skelt, però no sé com...
Celta com el de Nícap. No és...
Sí, exacte, sí, el que parlen a Irlanda, correcte, sí. Com a Nica, Coliculón. Llavors, se la relaciona amb el món dels esperits, amb el món dels somnis, també amb la mort, uh-huh. El qual contribueix a la seva figura així com una aura...
Llavors sí que és foscor, més cap a aquesta...
Misteri, mm-hmm. Exacte. Vale, vale. Misteri i poder sobrenatural. Uh-huh. Vale? Llavors, és coneguda per ser la mestra de Cuchulain.
Cuchulain.
Cuchulain, ho estic dient fatal, vale?
Perquè si hi ha una persona aquí que sàpiga bé com sí, es pronuncia Irish, tot això, demanem exacte. Disculpes i
però
ens podeu ajudar.
Aquest, el bo del Q, vale, perquè li direm Q, vale, perquè si vale. No em faré un lió, és un dels herois més grans d'Irlanda. Vale. Llavors, quan ell era jove, va viatjar fins a l'illa de Skye, o The Isle of Skye, per entrenar-se sobre la tutela de...
O sigui, sobre la tutela d'una dona.
D'una dona, molt d'una bé. Dona, correcte. La de l'ombra, sí? Llavors, ella li ensenya tot el que sap sobre arts marcials, tàctiques de guerra, màgia i l'ús de les armes. Okay. O sigui que era una jefa, d'acord? Mm-hmm. Llavors, li dona una llança màgica que es diu Gaebolg, d'acord? Bé, és que...
És igual.
Estic
és igual.
Disfrutant. Una llança màgica que només podia ser utilitzada amb les habilitats especials i que provocava ferides letals, d'acord? Okay. Li dona, li ensenya com fer-la servir, toma, patir. Llavors, aquí hi ha un rotllo també que té una germana que és la seva rival, es barallen... Bueno, aquí entraríem ja una mica amb el típic... típica narrativa d'una llegenda. Estem uh-huh. parlant a més d'algú molt antic, llavors, bueno, no entraré en detalls. Uh-huh. Que a mi el que em va interessar, sobretot, és el programa d'entrenament, perquè... sí. Llavors, li va ensenyar diverses coses... i li va fer una sèrie de proves brutals i entrenaments físics i màgics, també, d'acord? ¿vale? Mm-hmm. Llavors, l'entrenament incluïa combat cos a cos amb tota mena d'armes,
vale.
Salt de llances, esquivar trampes mortals i altres exercicis per millorar els reflexos i força. Salt de llances, m'imagino, literalment, et tira una llança i
sí.
Tu la saltes,
sí, sí.
No? Perquè no té pinxi. Ensenyament d'estratègia militar i tàctiques de guerra i instrucció en arts màgiques i tècniques de combat sobrenaturals, d'acord? ¿vale? Llavors... el que m'interessa d'aquest personatge i que aquest sí que el posaré en contraposició a un altre personatge també de les Illes Britàniques és que era realment un personatge fort on un dels herois més grans d'Irlanda va a això a sota la seva tutela per entrenar-se per poder uh-huh. ser un dels millors herois i llavors se li dona a una dona aquest paper de qui sap qui sí. Em pot ensenyar, sí, no? Sí. Cosa que estic segura que no he sentit en cap altre tipus de llegenda
a la mitologia grega, per exemple, està el centaure Quirón, que ensenya Aquiles, ensenya Heracles, i precisament els centaures només són mascles.
Vaja, pues por Dios. Ahí lo tenemos.
Sí.
Ahí lo tenemos.
Això no ho sabia jo.
Sí.
Bueno, doncs pues això. I em va agradar molt, vale? No, realment no vull desquartitzar més ni l'idioma ni el que és la llegenda en si, d'acord? Però és molt interessant, si algú li interessa, que busqui la història d'aquest personatge. També estic segura que hi deu haver pel·lícula o algun tipus de llibre, també, inclús, que parli sobre això una mica, narrat mm-hmm. una mica mm-hmm. millor. I és molt interessant. Llavors, us la vull contraposar amb Ginebra, mm-hmm. o Guinevere,
okay.
que és un personatge central a les llegendes artúriques, perquè, bàsicament, és la dona d'Artur, vale?
Vale.
El rei Artur. Sí? Ginebra, ok. Llavors, és una figura complexa. Per què? Perquè té un paper important en la glòria de Camelot com en la caiguda de Camelot.
Okay.
Vale? Llavors, el mateix, no entraré ben bé en el salseig de la història, però sí, per descriure una mica, se la retrata com una dona vella, noble i intel·ligent. Bueno, bien, guapa.
Vella de bellesa.
Sí, guapa, ok, noble, mm-hmm. era reina, sí, i intel·ligent.
Intel·ligent és important. Interessant, sí, exacte, que sigui una característica d'ella. Mm-hmm.
Llavors, tot i això, el seu cor sovint es debatia entre el deure i l'amor. Bueno, que és que les dones...
Això... Les emocions, és que
pueden,
les deixem emportar.
No pueden. Per què? Això, perquè ella estava casada amb el rei Artur, però estava enamorada també de Lancelot, que era un dels cavallers de la taula rodona.
Sí.
Okay? De fet, el cavaller més fidel del rei Artur. Vale? Llavors, hi ha una relació adúltera, tot i que és una relació profunda i real, i així se la demostra en els cercles artúrics.
M'ha complicat les dones nobles, sentit. Tenen un deure amb la noblesa i amb la seva categoria social, però clar, l'amor...
Sí, bueno, tot i que en la realitat, perquè recordem que no... El principi rei Artur no va existir, vale?
Sí, recordo, perquè a vegades queda una mica confós, això. Sí.
Bueno, una mica com Jesucrist, no? Una sí, aquesta exacte. Història. Però les reines i els reis, de veritat, tenien favoritos i favorites, vull sí. dir que feien una mica... Mentre llavors sí. tinguessin fills, una
I
mica no hi havia problema.
També les reines, que moltes sí, sí, vegades sí. només es posa als reis, i com que les reines estaven a casa, saps? Sense cap altre tipus de relació, i és com...
Sí, però bueno, moltes coses poden passar en casa, sí. també, no?
Sí.
Vull dir que això...
Sí, i el que dèiem també, de que a vegades només estaven amb dones, i això ja com que... Si estaven amb dones, no hi havia relacions, i és com, bueno...
Bueno, a veure qui riu l'última, eh?
Vaja, vaja, vaja.
Sí, sí. Llavors, hi ha diferents versions de la llegenda. En algunes, ella és segrestada en diverses ocasions per diferents cavallers dolents. I Lancelot l'ha de rescatar, reforçant aquest vincle amorós, no? Ah, m'ha salvat. Una mica aquesta idea de, ai, sálvame, sí. príncipe, vale? Sí. O sigui, els cercles artúrics serveixen sobretot durant l'edat mitjana com per reforçar tots aquests
estereotips. Bueno, estic llegenda de Sant Jordi, també,
sí,
en aquest sentit. 100%.
Sí. Segur que està basat en el cercle artúric,
clar,
vale?
Clar.
I en altres, ella és condemnada a morir per traïció, però al final és salvada per Lancelot.
Per Lancelot,
per
bueno,
suposat,
eh? Lancelot.
Llavors, ella simbolitza realment les tensions entre l'amor romàntic el deure i el deure feudal. De la fantasia aquesta, eh? Perquè
sí, sí.
que no. I està interpretada de moltes maneres, això. Com a víctima del seu context, com a dona apassionada i lliure, o com a causa de la tragèdia artúrica. Mm-hmm. De fet, el rei Artur mor i ella, pues, i Lancelot volen estar junts, però no poden, perquè ella ha d'anar a lluitar amb saber Déu qui, perquè no fotien més que lluitar.
Bueno,
vale?
I un altre cop aquesta contraposició de santa mm-hmm. i prostituta, o la que traeix, o la que,
clar.
Saps? Una cosa o l'altra.
Clar. Sí. Llavors, us he portat aquests dos exemples perquè els dos són de les Illes Britàniques, però un és d'Irlanda i és molt més antic, i l'altre és dels cicles artúrics, vale? Que és una cosa que s'expandirà durant l'edat mitjana per tota Europa.
Mm-hmm.
D'acord? I llavors és com... Serà una història, una moralina, no? No es diu moralina. Bueno, ja m'enteneu.
Sí.
Com una manera de ser per dones
sí.
de més
sí.
alt d'estatus, no?
Exacte.
A part de ser una història per explicar-se a la gent així.
Sí.
Però,
uh-huh.
bueno, mira la que pava,
sí.
que
sí.
no sabia decidir-se i
exacte.
Que li va traïcionar.
I vigila, exacte, vigila uh-huh. a veure què fas.
Exacte.
Molt
Llavors,
bé.
Aquests han sigut els
Molt
meus
bé.
Exemples.
La irlandesa aquesta, xula, eh?
Xulíssima, la
sí.
veritat.
Sí, 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 sí. Vale, doncs jo us parlaré, tiro ja cap a casa nostra, me'n vaig a parlar de les dones d'aigua, vale? Les dones d'aigua són uns éssers de la mitologia o l'imaginari popular català, també tenen molts noms, es poden dir també dona de fum, encantada, aloja, goja, paitídia, entre altres coses. Es troba en general present a moltes cultures europees, o sigui, és com... És algo comú.
Sí.
I es relaciona directament també amb altres figures mitològiques de la península, com les làmina basques, les anjanes o xanes de la cornisa britànica, i, ai, britànica, cantàbrica. M'has fet el lío ara tu parlant aquí de...
Bueno, més o menys. Hi ha una mica de mar.
Sí, exacte, exacte.
Cantàbrica. I, finalment, les moures gallegues. Vull dir, van totes de la mà, però, evidentment, a cada territori se les fan seves i li posen el seu nom. Llavors, com acostuma a ser presentada una dona d'aigua? És una figura femenina, habitant els estanys, torrents, salts d'aigua, gors, grutes, coves amb aigua, etc. Les descriuen com a dones molt, molt belles, amb trets similars als d'una ninfa, una fada...
Sí, és que venen d'aquí,
vull Exacte.
Dir.
I, evidentment, tenen una especial vinculació amb la naturalesa, amb l'aigua sobretot.
Mm-hmm.
Si no, no es dirien dones d'aigua.
Correcte.
També diuen que tenen els cabells molt, molt llargs i brillants i que se'ls pentinen amb pintes d'or. Jo ja m'imagino...
És que tal qual unes ninfes, eh? És que
sí,
tal qual
sí,
mitologia
sí.
grega, ninfes...
Exportat,
sí,
segurament.
Sí, sí. Aviam, diuen que se les pot observar amb molta facilitat la nit de Sant Joan,
sí.
especialment,
sí.
Però que normalment només les pots observar d'amagat,
mm-hmm.
espiant-les. Les nits de lluna plena també se les pot veure bastant.
Vale.
Si voleu, un dia anem d'excursió, aviam si trobem alguna
cosa. Sortida cultural a veure dones d'aigua.
Se les pot veure, com ja hem dit, pentinant-se els cabells o rentant robes i llençols blanc que pues, surten a netejar aquestes nits de lluna plena de Sant Joan.
Que aquí, perdona, gent, aprofito perquè precisament vaig fer el Camí Lila amb el Llorenç mm-hmm. Genescà i va fer aquesta reflexió de com es relacionava la llegenda de les dones d'aigua amb anar a rentar roba.
Sí, sí, llavors... jo això també ho vaig pensar, sí. Vaja, l'únic que fan aquestes dones és pentinar-se i rentar roba.
Efectivament,
bueno,
sí.
Vull pensar que en els seus palauets de natura fan altres coses més interessants i que bueno, aquí només les veiem netejant.
També de dir que el Llorenç defensa molt aquest espai perquè era un espai només de dones on podien anar a explicar-se coses.
Sí,
que
quan
la rentadora va existir, aquest espai
es va perdre. Jo això també ho vam parlar un cop amb sota taules i tal. Però bueno, que segur que feien altres coses.
Exacte, sí.
I, bueno, parlant d'aquests llençols que rentaven, diuen que si aconsegueixes robar-ne un i emportar-te'l, obtindràs una gran riquesa.
Uh-huh. Bueno,
pues sortida cultural, de... no?
Anem a buscar dones d'aigua, tu.
I llençols.
Són immortals, uh-huh. Vale? Llavors aquí hi ha qui les percep com a bondadoses o perilloses. Tot depèn una mica de com se les tracti uh-huh. i de com sigui el teu trobament
clar.
Amb aquests éssers. Clar. Diuen que es poden enamorar i conviure amb humans, majoritàriament, bueno, només sí, he trobat homes.
La llegenda que troben normalment es casaven amb alguna.
I es casen amb homes amb una condició, que no revelin mai quina és la seva naturalesa uh-huh. autèntica.
Sí.
En plan, jo me caso contigo, però no diguis mai a ningú que jo sóc una dona d'aigua.
Sí, ni a mi tampoc. Aquí està la
cosa. Sí, com que no se menciona.
Sí.
Ajà. Sí que poden hi ha entre nosaltres, no?
Ah. Exacte. I també jo pensava a nivell metafòric de no recordis el meu passat. Mm. No em classifiquis per qui era, saps? Mm-hmm. En
exacte.
Aquest sentit una mica més real.
Sí.
Interessant.
Llavors, aquí el que trobem en moltes de les llegendes relacionades amb les dones d'aigua és que per un motiu o per un altre, els homes aquests acaben revelant aquest secret, dient que la seva dona és una dona d'aigua, provocant que la dona desapareixi i normalment fent que l'home perdi la seva riquesa i fent que la seva vida s'enfonsi. Vaya por Dios.
Te merece eso y mucho más. Jo,
la que vaig llegir del Montseny era que la collita anava malament o alguna cosa així i li deia, i tu què saps del blat si ets una dona d'aigua?
I pum, ja a fora.
Ja està.
Sí.
Però també vaig llegir que en aquest havia tingut un fill i una filla i tornava cada nit perquè pel matí els nens estaven pentinats i, a més, les llàgrimes es convertien en perles perquè aquest sí que aguantés la riquesa perquè tenia fills i filles, no pel marit, sinó per poder mantenir el seu fill i la seva filla.
Que bonic.
Sí.
M'ha agradat.
Bueno, això també vol... No? Que sovint els éssers mitològics femenins acaben sent éssers vells que acaben enganyant els homes d'alguna manera. Bé, a ser les sirenes, també un altre tipus de dona d'aigua.
Sí.
El resum, bàsicament, és que les dones d'aigua sempre se les veu com a enigmes, difícils d'entendre o desxifrar. I bueno, veient algunes llegendes que he pogut llegir, no?, les visions aquestes més misterioses o ambigues de les dones d'aigua provenen d'un imaginari masculí, que normalment el que fa és projectar por, desig, fascinació, potser també incomprensió envers les dones, bàsicament.
Sí.
I també, o sigui, he dit que se les veu com a perilloses també, però també com a bondadoses, perquè les llegendes que he llegit on són dones les que es troben amb les dones d'aigua tenen una experiència positiva, s'ajuden mútuament i llavors les dones... són recompensades per les dones d'aigua. Normalment fan com alguns regalets, no? Com farcellets o coses així, que després al seu interior pot aparèixer carbó o or, segons si tu mantens el teu pacte amb la dona d'aigua o no. Llavors també hi ha llegendes maques, no? En què s'ajuden mútuament i llavors...
Està molt bé també potenciar aquesta sororitat
en una
època més antiga, saps?
Sí, exacte.
Normalment és al contrari.
Sí, em vaig llegir una que ara no me'n recordo ben bé, no? Però com que l'ajudava una dona normal de carrer, ajudava unes dones d'aigua, una mena de nimfes, no sé què, a netejar no sé quina altra cosa, la compensaven amb un farcellet, al principi la tia aquesta deia hòstia, m'han enganyat les dones d'aigua, que dolentes, no sé què, però després allà dintre apareixia or i amb aquest or aquesta dona podia viatjar i refer la seva vida des de zero.
Molt bé.
Vull dir que també està molt bé.
Sí. Que guai. Sí.
Bueno, curiós, no? Com, són dolentes. Qui diu que són dolentes?
Exacte.
Qui diu que són bones?
Sí,
revisem-ho. Vull aprofitar també per recomanar el llibre d'on he tret moltes d'aquestes llegendes que he estat llegint, que ja el vaig recomanar perquè me'l van regalar per l'aniversari i ho vaig mencionar en un dels capítols, que bàsicament el llibre es diu Fades, 10 relats de fades, dones d'aigua i altres criatures màgiques de Glòria Sabater i Eva Sánchez.
Molt bé.
Allà es mencionen moltes dones d'aigua i és un llibre molt, molt xulo que fins ara no me l'havia llegit i està com... És com una noia... fent estudis folclòrics, viatjant per Catalunya, llavors hi ha la part de diari d'ella dient avui m'ha anat a no sé on, a no sé quantos. I tal senyora m'ha explicat aquesta llegenda, i llavors hi ha la llegenda. I pel que he vist, ella representa que fa aquests viatges amb un grup i amb un home, que no me'n recordo com es diu, que era mossèn o alguna cosa així, que és un senyor que va viure de veritat i que és un dels folcloristes més coneguts de Catalunya.
Està bé també rendir-li homenatge d'aquesta manera.
Sí, exacte.
Molt bé.
Que bé.
I això són les dones d'aigua.
Molt bé.
Fantàstic, m'encanten.
Doncs jo... anem cap al Japó.
Oh, vale.
Vale? O sigui que també potser menciono coses que no estan ben pronunciades, vale? Però mira, és la llegenda d'Oiwa. Al Japó, del període Edo, vivia Oiwa, una dona jove, humil i lleial, casada amb Tamiya Yemon. Uh-huh. Un samurai ambiciós, però sense fortuna. Era un ronin, en aquest sentit, o sigui, tenen menys prestigi que altres samurais, no?
Sí.
I tots dos són bastant miserables. Uh-huh. Ell no s'encarrega del que s'ha d'encarregar com a home sostenidor. Sí. I després...
Perdona, els ronin són samurais però que no tenen senyor qui servir.
Ah, okay,
per això són miserables.
Okay, vale. Sí, perquè ha de buscar com feines.
Freelancers.
Sí, no? Exacte, exacte. Llavors pues, aquest no buscava feines. Vale. Era un vividor.
Vale.
I llavors, el pare de la noia... no vol que estigui amb aquest perquè diu que no li està donant una bona vida a la noia. I el que fa el Yemon aquest és matar el pare.
Ah, vale? Bueno, vale.
A partir d'aquí, ella, supermiserable, tancada a casa, ell cada nit va ben, i com era un ben plantat a nivell físic i un samurai, tot i que d'esto, però era un samurai, doncs una noia jove, que era filla d'un samurai ric, es vol casar amb ell. I llavors, el que fa ell és començar a enverinar la seva dona per poder casar-se amb la noia aquesta jove. Comença a enverinar a la seva dona a poc a poc. El que passa és que el rostre de la Oiwa es va desfigurant a poc a poc. He de dir que és una història de terror, una llegenda de terror japonès.
Estupendo.
I ara entendreu d'on ve. El primer se li desfigura la cara, l'ull se li va cap al costat... es comença a desfigurar i mentrestant ella es comença a mirar no para de mirar-se al mirall, aguantant, resistint, veient el que està passant. Se li cau la part de davant del cabell i agafa els cabells i se'ls posa cap al davant. Veieu per on vaig?
Ai,
és sí, de Ring.
Tinc
és
por,
de Ring.
Pues Maria, tinc
és
por.
D'on ha sortit, és d'on ha sortit la d'esto de
vale,
Ring. D'aquí surt. I llavors es posa els cabells cap endavant i segueix aguantant, mirant-se els cabells, fins que al final es suïcida.
Ah, estupendo.
Vale? Però aquí la història està en que el fet és que ella abans guarda el seu últim alè per maleir a Yemon. I el seu cadàver acaba despatxat de la manera més cruel, crucificat sobre una porta de fusta i al final llançat al riu.
Ui, quanta cosa, no? Clar, total, clar. Per desfer-se d'un cos.
Exacte,
però
òbviament... no descansa en pau perquè l'ha maleït, i llavors torna al seu esperit venjador, un yurei, que són els fantasmes, i comença a aparèixer el Yemon a tot arreu. Però quan dic a tot arreu, era cada cosa que feia. Quan es va casar amb l'altre, es va aparèixer a la cara de l'altre, quan li treu el vel, i llavors el tio
terrorífic.
Fa i li talla el cap a la seva...
Hòstia.
He dit que era de terror i els japonesos el terror tenen...
No s'ho prenen amb xiquitena.
Sí, i llavors comença a aparèixer, fins que el Yemon acaba...
suïcidant-se.
Exacte.
En plan, està tan atormentat que diu, hasta aquí.
Fins que no suïcida, ella no para. Llavors, aquesta és la història, però és que a més és el tema principal d'una obra teatral que es diu Yotsuya Kaidan, que és la història de fantasma de Yotsuda, perquè és el barri de Yotsuda, i és originalment escrita per teatre kabuki, que és el teatre més famós.
Màscares, no?
O pintades molt, molt blanques, però era el blockbuster de l'època en aquest sentit. I moltes vegades eren molt excessives i molt bizarres els papers femenins interpretats per homes, i he trobat interpretats per homes també per no revolucionar l'accés de líbido a l'espectacle.
Uau!
No vaya a ser que...
No, les dones no podien actuar al teatre kabuki.
Exacte. Mm-hmm. Bueno, també a molts altres, també aquí a Occident, però bueno.
Sí, sí.
Aquesta obra es va estrenar el 1825 i hi ha conegut innombrables versions al cinema, televisió, manga, però sobretot, i la més coneguda a nivell mundial, és l'esgarrifosa Ring, és en què està basada aquesta d'esto.
No la penso veure en mi vida, tio.
No, jo crec que la primera la vaig veure, però crec que ja està.
Amb la por que em fan a mi aquestes coses...
No, és que no dormo en 3 setmanes, t'ho dic.
Jo segueixo pensant en el Babadook, eh?
No, és Ui, és que això no. Bueno,
no juguem.
La cosa d'això és que és una història real. Què va passar al 1630, vale? I llavors, a sobre és pitjor, o sigui, és pitjor perquè és real, però
com
la idea...
Com pot ser pitjor?
La idea és també parlar, m'ha semblat un tema molt interessant, que ella era filla única d'un samurai de baix rang. Uh-huh. I llavors va tenir moltes dificultats a trobar-li marit. També tota l'època tan misògina de Japó en, uh-huh, en aquest sentit. I llavors, la idea és que ja tenia la cara desfigurada per alguna enfermetat.
Ah. Vale.
Llavors es van juntar com les dues coses, el fet que potser l'altra la va enverinar, però potser no li estava desfigurant la cara, o potser encara la desfigurava més si, mm-hmm, ella ja tenia algun tipus...
O bueno, que si t'estan enverinant, molt bona cara no pot ser.
No,
tampoc.
No, la veritat.
El cabell és totalment plausible.
Clar,
pel verí, exacte. I després van aconseguir, el pare va convèncer aquest Ronin perquè es casara, tot això estem parlant de la història real, i llavors és... una història com molt propera, tan propera que cada any es fa una representació d'aquesta obra. Es diu que a Tòquio està la tomba d'aquesta noia, de la Oiwa, i tots els actrius i els actors, abans de fer l'obra, van a la tomba a rendir-li homenatge, perquè es veu que qui no ha anat han passat coses.
Ai! No. Vale.
Han passat coses.
Nota
llavors...
mental, mai interpretar
a la Oiwa. Exacte, Oiwa. Quedeu-vos amb aquest nom.
I si ho fem, hem d'anar abans a la tomba.
Exacte, no hi ha problema.
Exacte. Si es va a la tomba i es rendeix homenatge, ja està aquí. La idea... pel que em va agradar és perquè vaig llegir moltes llegendes amb aquesta idea de que la dona aguanta en vida, però torna com a venjança.
Sí.
Llavors, és com una idea que es repeteix molt a les llegendes. I com una metàfora d'aquest càstig social, que les dones no encaixen, i després ve la venjança justiciera, i també donar-li una mica el dret a la memòria, que recordi aquestes dones que, ja que complien el seu paper perquè ho havien de fer, o si no, doncs havien de morir, no, en aquest moment no hi havia altra solució, doncs donar-li aquest reconeixement que, bueno, van tornar i es van venjar, que ojalà moltes ho haguessin pogut fer també, ja que tenen aquest final. I també dir-vos que, precisament, per trobar una mica d'aquesta similitud, he trobat diferents llegendes que repeteixen amb aquesta venjança. Mm. Mira, per exemple, la dama blanca de Stirling, que aquesta és Escòcia, que és l'esperit d'una dona empresonada morta d'amor que després apareix als castells.
Morta d'amor.
Sí, d'amor.
Aquesta també la vaig trobar jo, fent recerca de coses.
Una altra a Galícia, que és la Santa Companya, que és una processió d'ànimes en pena encapçalades per una dona amb espelma.
Fantàstic. Avui no dormiré.
Després, a Mèxic, la Llorona, que aquesta és molt famosa, que és una mare que mata els seus fills i vaga plorant.
No. De fet, una amiga meva que ha estat a Costa Rica fa res, es veu que va anar a no sé on, i que els explicaven com rituals i tal per fer fora la Llorona. I...
Bueno, mira, però és que perquè veieu, a Vietnam una altra, una deessa violada, marginada i venerada pel poble que torna. A Índia, una altra dona que mor embarassada i traïda i torna com a esperit que xucla la vida. A Àfrica, a Benín, un esperit d'aigua en forma femenina, que és molt bella però perillosa perquè també va estar sexualitzada, o sigui, violada, i llavors torna. I a Catalunya, la bruixa de la cova, de Sort, que també és una dona acusada de bruixeria, perseguida, assassinada, i es diu que encara apareix. O sigui, aquesta relació... Amb el fet de que a la dona li va passar alguna cosa forta, normalment, per homes, i acaba tornant com a venjança.
No pararé més a Sort, Mai més.
No. Bueno, això, nosaltres la llegenda que vam fer també de la Violant Carnera vam dir que tornava, que en aquest sentit, que després acabava tornant, perquè en aquest cas era tot el poble que no l'havia fet costat.
Sí, és veritat. Pues que és el que ens queda. No? Sí. O si hem de donar mortes, doncs donarem mortes.
Exacte, per això dic que com a mínim que es faci justícia també a elles que en vida no van poder fer la seva justícia, doncs que després, en mort, van poder fer-ho d'una altra manera. Uh-huh. Ens quedem amb l'aigua. You believe God is a woman and I feel it after
midnight, a feeling that you can't find my own. Bueno, entrem ja a l'últim bloc, que són les deïtats. En general, les deïtats antigues han estat representacions poderoses de la natura, la fertilitat, la guerra, el desig, però més enllà de les seves funcions divines, moltes de les deesses van desafiar les normes de gènere establertes, assumint rols que trencaven les estructures patriarcals. En aquest bloc explorarem com aquestes deïtats no només van ser figures religioses, sinó que també poderoses representacions del poder femení que han estat reinterpretats al llarg de la història. Mm-hmm. Jo us porto una deessa que, de fet, l'he descobert a través de fer recerca de les dones d'aigua. Jo no la coneixia. Què és la deïtat Mari? Que és una deïtat basca.
Ok.
Sí, vale?
Sí, de la flor de Mari. Bueno, sí. Jo la conec per això.
Jo
crec que sí. Bueno. Vale, vale.
És la principal deessa de la mitologia basca precristiana. Una divinitat femenina que habita els cims i les coves de les muntanyes basques. També vaig veure que rep un nom diferent per cada muntanya.
Ok.
No és només una figura mítica, sinó una representació simbòlica molt potent de les forces de la natura i especialment de la Terra. Una mica el que potser tenim com a la Madre Tierra, la Pachamama, no sé què, pues, en ver, la versió en basca és la Mari.
Okay. La Mari.
Sí, és que em fa gràcia que sigui Mari.
Vale.
El culte de la Mari es remunta probablement a temps preindoeuropeus. Què vol dir això, Maria? Algú m'ho sap dir? Què vol dir preindoeuropeus? Jo no.
Fa molt de temps.
Vale.
Bueno, abans dels grecs, de l'expansió grega i de la romana.
Vale, estupendo. És una de les poques divinitats femenines de l'Europa occidental que ha sobreviscut tant de temps en la cultura popular i es diu que segurament és gràcies a l'aïllament del poble basc.
Com la llengua, que no se sap d'on ve.
Exacte. Després de la cristianització, el seu culte es va demonitzar i barrejar amb relats de bruixeria, com els d'Aquelarres.
Sorpresa.
Però la seva figura no ha desaparegut mai del tot. Es presenta amb cos i rostre de dona, elegantment vestida, sovint apareix com una dona vella, radiant, vestida de vermell o amb foc. Amb uns cabells rossos...
Quin canvi, no? Perquè normalment sí, és com...
Cabells rossos que es pentina amb una pinta d'or, com clar les dones sí. D'aigua. Es diu que és la reina de la natura i de l'equilibri i té el poder de controlar el temps meteorològic. També una mica segons com està d'humor i segons a quina muntanya està. Diuen que, o sigui, si plou, no sé què, és que la Mari està al cim no sé quantos, okay. Saps? Pum, pum, es va movent. La seva presència en general marca les estacions i els ritmes de la natura. Pot adoptar formes d'animals, d'aire o de foc.
Oh, que guai.
Entrem també una mica com si és dolenta o bona. Ah, no és ni una cosa ni l'altra, no és ni completament bona ni malvada, sinó justa i severa.
Com la natura.
Exacte.
Les llegendes diuen que castiga la mentida, l'orgull, el robatori, l'injustícia i la falta de respecte cap a la natura. No admet cap tipus d'engany i, bueno, és com una mica... No és una moral religiosa, sinó ètica i com ecològica. I vaig pensar, mira, és la primera ecofeminista aquesta dia.
Sí, sí.
També hi ha altres llegendes per això que diuen que es veu la vida dels homes i que els fa infeliços. No sé.
No es gusta.
No serà per casualitat.
No. Tot i que en la tradició aragonesa, la Mari és un ésser benèfic que ajuda els humans. Ja hem dit que habita en diverses coves i muntanyes, tot i que, per dir-ho d'una manera, la seva primera residència és la cova de Lamboto, que està just sota el cim. I que només es pot veure en moments especials i que s'apareix a qui és digne o amb qui ella tria parlar.
Molt bé.
Diu que en aquestes coves rep els seus fidels, que han de guardar un estricte protocol. O sigui, si tu vas por ahí i et trobes amb la Mari, el protocol per parlar amb ella és que...
A ver.
L'has de tutejar...
Vale, home, bé.
Parlant-li en Hika o Ika, que he buscat què és això i es veu que és una forma verbal del basc per tutejar, que s'està perdent.
Oh.
I, de fet, es veu que s'està perdent més... el femení que el masculí. D'aquesta manera de tutejar.
Quina casualitat.
Però bueno, l'has de tutejar, cal sortir de la cova de la mateixa manera que has entrat i no pots asseure't mai, encara que ell et convidi a fer-ho. No te sentis.
Està bé. No li podré parlar en basc, però com a mínim sabré que no m'he d'asseure.
Exacte.
Però un moment, si has de sortir igual que has entrat, vol dir que si entro de cara haig de sortir d'esquena?
No ho he acabat d'entendre.
M'agrada, perquè això és com aquell, allò...
Sí.
Una mica... Ah, no!
Sí.
Exacte, ja
clar, i, si, i si potser l'ha entrat a entrebanques, vol dir que els frutis també t'has d'entrebancar.
Però al revés.
Clar, és una mica complicat, no ho sé.
Que
no ho sé.
Vale.
I res, hi ha diverses llegendes que expliquen l'origen, no? I però la més curiosa que a mi em va cridar l'atenció és que hi havia una dona, no?, que volia tenir, fos com fos un fill, quedar-se embarassada encara que als 20 anys el dimoni s'hagués d'endur aquesta criatura. Al final es va quedar embarassada, va tenir una filla preciosa i uns dies abans de que la noia complís 20 anys la mare la va tancar en una caixa de cristall i la va vigilar dia i nit. No li va servir de res perquè el dia del seu aniversari va venir el diable, va trencar la caixa i se la va endur al cim de l'Amboto, on hi viu des de llavors. També hi ha una altra versió que diu que hi havia una mare i una filla enfadades i que un dia, en una discussió, la mare li va dir a la seva filla: «Tant de bo se t'emporti el diable». I, doncs, pues, això passó.
Que curiós també, perquè normalment hi ha un pare en tota aquesta... Si aquí no. És la relació d'una mare i
aquí
una
no.
filla.
Sí, a mi m'agrada perquè és com una deessa molt independent, va la sí, seva bola, sí. Ella con sus muntanyes, sí, sí. I l'origen també, doncs, pues, això, no hi ha cap figura masculina present.
I no passa res.
Sí. Sí, i no passa res. Simplement està, ella està allà, feliç, sí, en sus coses.
Ninguna viola, ni coses d'aquestes.
No, exacte.
Molt bé.
Doncs aquesta és la Mari.
Aprofito jo, perquè jo també parlaré d'una magna mater. Mm. Llavors, també és deessa dels animals salvatges i de la vida, que és la diosa, la deessa Cíbele, que és la diosa Cíbeles. Que per això ho dic així. Vale? Vale? I aquí entrem. Sí, precisament he agafat aquesta amb molta intenció. Primer, això, està associada a la fertilitat, a la natura, a les muntanyes, a les coves, als animals uh-huh. salvatges. Llavors, ara estava pensant... Sí, coves específicament, saps? És com,
bueno, sí, és que les coves fan...
Sí, sí. I sovint es representa asseguda a un carro tirat per lleons, portant una corona mural, que és com en forma de muralla, uh-huh. perquè protegeix la ciutat. Okay. Llavors, és així com una corona mural. És un culte molt antic, es va iniciar al Neolític, a Frígia, que és Anatòlia, que ara mateix és Turquia.
Clar. Això és el que és allò que...
Exacte, sí, sí. Però a Turquia. I llavors, jo ho dic expressament perquè penseu quin color de pell, per exemple, podia tenir aquesta deessa que després es va transferir a Grècia i a Roma.
No, blanca, segur.
I molts, precisament, de que es celebra aquesta deessa...
Que també
deessa,
van de blanc.
Exacte. Que potser tenen un imaginari d'aquesta deessa, doncs potser si uh-huh. sapiguessin d'on ve, no estarien tan contents celebrant aquesta deessa. Llavors,
correcte.
Desmuntar una mica aquesta idea feixista de la cultura grecorromana de la blanquitud, i precisament van portar aquesta deessa. La van assimilar amb altres deesses com Gea, que és la que va fer la Terra, però us explico una mica d'on ve, perquè és interessant. La idea és que és la Segona Guerra Púnica, que és la guerra més important per l'expansió de Roma, perquè eliminen a Càrtago, i llavors va haver un moment com que semblava que no guanyarien. I hi ha uns llibres que es diuen els llibres sibilins, que això és una altra història, però si voleu buscar també està, hi ha una dona bruixa al darrere d'aquests llibres. I els llibres sibilins deien que havien de portar a la Magna Mater de Pesinunt, que era aquesta ciutat d'Anatòlia de Turquia, i si no, no guanyarien. Uh-huh. Llavors van anar a buscar i la Magna Mater, com estava representada, era un meteorit, una pedra negra. Llavors van agafar la pedra negra i la van portar cap a Roma. Però es va quedar atrencada al vaixell, no entrava a Roma. I llavors van agafar una dona, la més puríssima, que era la castíssima fèmina. Mm-hmm. Llavors van agafar com una dona...
Castíssima fèmina.
I això ho dic com està fet. A Wikipedia, en castellà, està posat com que era la dona més puríssima. I a Wikipedia de català, que hi ha alguna persona que ha escrit la deessa Cíbele en perspectiva de gènere en català, que és top... Molta més informació que en castellà, que a vegades no passa.
No.
I llavors, precisament, al contrari, que això deia que era una dona que havia estat acusada d'adulteri i que li van fer passar per això perquè com que es netegés la seva imatge. O sigui, quina visió diferent quan apliques la perspectiva de gènere. La qüestió és que li va arrasar molt a la deessa i el vaixell es va desencallar. Llavors era com una prova de que Roma acceptava la deessa i la deessa acceptava a Roma. I el que per mi una de les coses més curioses és que van portar els seus sacerdots, que eren els Galli o Gali, i eren homes castrats amb robes afeminades. Uh-huh. Llavors, el que passava amb els Galli és que hi havia, es va associar unes festes a aquesta deessa, però els romans patricis, que eren els que tenien els nobles, que tenien els diners, pagaven perquè tothom celebrés als carrers, però ells ho feien en privat perquè es distanciaven tot el que podien d'aquests sacerdots.
Vale, ok.
O sigui, sí, perquè sí, perquè a més van associar aquesta deessa a les tradicions de Troia, que eren com els antepassats de Roma, que August va justificar tota la seva existència com a els antepassats que hi venia de déus, i llavors la tenien com molt associada als seus antepassats, però els sacerdots aquests que anaven vestits, i he trobat representacions, i anaven vestits amb aquestes típiques gasses que a l'època romana pues, anaven les dones, exacte. Llavors, sí que és veritat, si podeu veure aquí, sí que és veritat que, sí, des d'un punt de vista occidental, sí, però potser des d'un punt de vista d'Àsia Menor, aquesta no era una roba de dona. Ho hem de tenir en compte perquè, precisament, Heliogàbalo, que era un altre emperador que venia d'allà, vestia molt afeminat i era sacerdot, no d'aquesta mateixa religió, però també una altra d'Àsia, i era sacerdot i vestia amb aquestes robes. Llavors, també...
Bueno, i afeminat pels que ho veien...
Precisament, sí, exacte, per això ho dic, per això ho dic. Però aquesta distància que prenien els romans patricis respecte a aquests rituals diferents que feien els gali. I ja està. M'ha semblat molt interessant per d'on ve la deessa desmuntar alguns mites al voltant d'homes feixistes i després interessant per la seva relació amb aquests sacerdots que trencaven totalment els estereotips romans, perquè recordo que a Roma la religió eren quatre o cinc vestals, ara m'equivoco, i tota la resta homes molt poderosos a nivell de religió.
Sí, me suena a todos los sistemas culturales del món.
Exacte.
Bueno, jo, molt ràpid, en Deesses Express, us porto a dos que m'han semblat superinteressants, que no les coneixia, una em sona més que l'altra, però no gaire. La primera és Trevaruna, ho he dit bé, ok, que és una deessa guerrera de la mitologia lusitana, és a dir, Portugal i Galícia. I...
És celta o...?
Sí, bueno. Sí, és celta. Llavors, la seva figura ens ha arribat principalment a través d'inscripcions epigràfiques romanes, ja que els lusitans no van deixar textos escrits, d'acord? Llavors, els romans, o algú lusità que parlés romà... O
saps què passa amb els cibers, també,
sí,
moltes vegades.
Correcte. Llavors, el seu nom sembla derivar de les arrels celtes teva, que vol dir llar o tribu, i runa, que vol dir misteri o secreta. I això fa pensar que podria haver estat una protectora del poble, la família... o la comunitat, amb un caràcter també místic o sagrat. Tot i així, moltes interpretacions apunten que era una deessa de la guerra i de la protecció, possiblement similar a altres divinitats celtes com Andrasta, o Morrigan. D'acord.
Interessant com aquesta visió de protectora de la llar, però potser no s'estava... O sigui, no es té en compte que potser va ser una guerrera.
No, correcte. I un petit incís aquí per parlar d'Ishtar, que és una deessa mesopotàmia, que com que... Bueno, van dir que s'havien trobat una... És la imatge més famosa d'Ishtar, que surt ella així com agafant de peu nua, que era, bueno, la deessa de les prostitutes, perquè la van trobar a el que ells deien que era un prostíbul, i resulta ser que era la deessa de la guerra, i que tots els emperadors i guerrers, quan anaven a lluitar, vull dir, li feien a ella favor, no? Vull dir, era que li demanaven que els donés força i tal. Bueno, tornant a la nostra lusitana, és venerada especialment a l'antic territori lusità, i el seu culte mostra la fusió d'elements indígenes i influències celtes, també. És a dir, qui hi hagués en aquell tros de Lusitània, les influències celtes, també. Llavors, el seu culte, per algunes teories, també la relaciona amb la funció de guardià de les ànimes o protectora dels valents, com una mena de patrona espiritual dels guerrers. Per tant, té un caire guerrer tota l'estona.
Sí.
Tot i ser una figura fosca i poc documentada, perquè pues, arriben els romans i una mica ho aplanen tot, Trevaruna és un símbol potent de la religiositat i el caràcter bèl·lic i màgic dels pobles preromans de la península Ibèrica, que trobo que no en sabem gens dels pobles preromans.
No.
Perquè, bueno, com he dit...
Nosaltres
romans...
fem ruta de pobles ibers i és totalment desconegut.
I l'altra, la segona deessa d'Esses Express, és Hecate. A mi em sona molt el nom.
Sí, a mi també.
Vale. Llavors, és una deessa de la mitologia grega associada a... I això m'encanta, vale? Associada a la màgia, a la bruixeria, a la nit, a la lluna, als fantasmes i als camins. Un poco chica para todo.
Sí,
els camins.
Sí. Sovint es representa amb tres cares o tres cossos. o tres cares i tres cossos, vale? Que ja, de fet, quan fem el post us posaré la imatge que a mi més m'ha agradat, que és molt xula. I simbolitza el seu domini sobre el passat, el present i el futur.
Clar.
Llavors, també sobre les cruïlles dels camins, perquè aquí...
Clar,
aquí,
aquí ara té sentit, els camins, vale.
Mm-hmm. Correcte, sí, bueno, però... Ja. Un poc així...
Només d'haver-hi un post que t'indica cap on has d'anar, te la trobes allà dient...
Bé, okay, bé. També se la vincula amb els rituals màgics i les forces ocultes.
Molt bé.
Tot i que originalment podria haver estat una deessa prehel·lènica, els grecs la van incorporar com a figura poderosa, però ambigua. Vale, m'ha recordat una mica, potser, a el que dèiem de Loki, no?
Perquè sí, no, no, sí, que és veritat.
Sovint apareix com a protectora, i el que us he dit, però també com una presència temuda, capaç d'invocar esperits i controlar els elements foscos. Vale? Per tant, a mi m'ha agradat perquè és com... Hécate, igual sí, te iba por aquí, o igual, cuidado, que te invoca a la Ouya.
La de Ring.
Exacte, a la xica de Ring. I aquests són els exemples que he trobat jo de deïtats.
Estupendos.
Molt interessants. La que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo como quiero y donde quiero. Independiente yo nací. Doncs anem molt ràpid ja, que avui ens hem allargat una mica
sí,
amb aquest tema.
Sí, és que agafa mucho, eh?
Sí. Anem ràpid. Hem preguntat aquesta setmana quin personatge real o de ficció t'has inspirat a no callar més i no ens amagarem tampoc. No hem rebut respostes?
No.
No sé, digueu-nos si la pregunta era confosa, si potser no hi ha referents, perquè s'ha costat també a nosaltres trobar referents.
Sí, perquè normalment rebem moltes
sí,
respostes.
Exacte.
I si també esteu vegada... estressades i sí. No us ha donat temps.
Clar, clar, aquí està.
N'hem trobat una que era Tupac Shakur, però vull dir... preferíem perspectiva de gènere, però Tupac Shakur també és veritat que té una bona perspectiva de gènere, o sigui que tampoc ens queixem. Però jo vaig pensar directament en què me'n recordava. Me'n recordava de la Lila de Futurama, o sigui, com a personatge de, trencant motlles a nivell d'animació i Xena la princesa guerrera. O sigui, m'ha semblat, però sí, pensava que aquesta manca de referents femenins per la generació millennial, sobretot a nivell adolescent.
M'acaba de venir un al cap.
Mira, perfecte.
Mulan!
Sí, sí, i a més és una història real, o sigui, sí. És una llegenda. Sí, sí. Molt bé.
Ja, però és Disney.
Bueno, però,
ja, però és una llegenda.
Però per això mateix, Maria, com a jo de petita, veient 30.000 pel·lis de princeses Disney, Mulan era la que més molava.
Aquest referent per mi ja era massa gran, i per mi Mulan no va entrar dins de...
No, a mi tampoc.
Per mi sí, per mi sí.
Per mi a Robin Hood, que hi ha la Maid Marion, que és una bleda pobreta, tot i que també lluita...
Una altra llegenda.
Però també hi ha la gallina, us en recordeu? Si heu vist la pel·li, la gallina
reparteix. I com a més actuals, pensàvem, per exemple, en Ara Álvarez, que ara ho està trencant molt amb el seu Late Night, la primera Late Night que ha fet una dona aquí a Espanya.
Jo també tirant per un camí similar, Nerea Pérez de las Heras i Inés Hernán, sobretot amb el seu podcast Saldremos Mejores, que és espectacular, però tot el que fan aquestes noies conjuntament i per separat és impressionant.
Sí.
I també, al parlar de Nerea Pérez de las Heras, m'he recordat de Querrature, que és una il·lustradora catalana que també té un podcast i no sé què, no sé quantos, i de fet, jo les he vist a les dues en directe en una cosa que van fer juntes, i xulíssim. I la Querrature la recomano també a nivell d'artista, perquè les seves il·lustracions són molt canyeres i molen un muntó.
Sí, molt bé. És que són molt xules. Bueno, jo, els meus exemples són els primers que em van venir al cap són musicals. Un és la Brody Dale, que era la cantant de Distillers, i després va fer un projecte en solitari Spinneret, que em va demostrar que pot ser dona en la música i ser de lo més punky i directa. I després Tegan i Sara.
Com no?
Com no? Perquè em van demostrar, ojo, que pot ser lesbiana i tenir èxit a la vida.
Sí, no, home, és que és important. Sí, és que com a referent...
Sembla una tonteria.
No.
Però clar, jo tindria poder 18 anys, 19 anys, quan les vaig descobrir, vaig dir, anda, si se puede.
Espectacular.
I no les apadrean ni nada. Saps? Com, uau. I després també, com a primer referent de dona que lluita i també... dona lesbiana, bueno, sí, discutible, però sí, Utena Tenju, que ja ho vam parlar quan vam parlar en el capítol. Sí. I també una menció especial, suposo que estareu d'acord, a les mares. Vull dir, com a dona que lluita, que no callen, que exerceixen poder fins on se les deixa.
Mira, la meva iaia Enriqueta, tu, una Santa Gira.
És veritat, escolteu el tercer episodi de...
Sí, que allà parlo de la meva iaia.
Exacte. I juntem amb el racó de les nostres recomanacions, i jo recomanaré un canal de YouTube que es diu Extra History, el recomano especialment perquè tenen tota una secció de mitologia, i tot i que ho llegeix un home, però hi ha tot un equip molt d'esto, però tenen una molt bona perspectiva de gènere, expliquen moltes històries de dones. També a un llibre d'Andine, que és una il·lustradora, ara tatuadora, però es diu Dioses. Estan il·lustrades per elles, tota la recerca la va fer ella i és molt maco, d'aquí ha sortit. L'últim capítol de Sabor a Cuir, i recomano també a dona com a no callar, a la Juana Dolores, perquè
sí, sí,
important
sí.
Com a perspectiva de gènere, però també com a classe treballadora, perquè sí. Comunista a full, i l'últim és molt interessant d'esto.
Sí.
I Chisme Mitológico, que ho hem esmentat alguna vegada també del Paul Gisse, té molt bona perspectiva de gènere i LGTBI, vull dir, ho escolto i penso, aquest home està ben desestructurat, i concretament està molt interessant la història de Medusa, però em sembla que és un capítol com de... O sigui, 6 capítols diferents de Perseo i entre ells està la història de Medusa.
Molt bé, jo, rapidíssimament, els personatges femenins que surten a la saga de Thor, de Marvel, sí? Uh-huh. Todo mal en lo que és l'explicació dels mites, perquè en aquest cas Hela és la germana,
sí,
no la filla, no la neboda, bueno, el que dèiem,
sí.
Però això, Kate Blanchett, després també el personatge de... Valkyria, que no me'n recordo el nom de l'actriu, però... I les, especialment a mi m'agraden les dues últimes de Thor, així més els hombretones que els agrada Thor, els agraden més les primeres,
sí.
Però a mi personalment m'agraden més les segones. I aquestes serien les meves recomanacions.
Jo, com he recomanat abans, el llibre de fades, però és que les mateixes autores, que són Gloria Sabater i Eva Sánchez, tenen un altre llibre que es diu Bruixes, 10 relats de dones sàvies i màgiques de la nostra història, així que us recomano els dos. I ja, de cara al proper episodi, us deixem aquí la pregunta que deixem sempre i que deixarem a les nostres xarxes socials. Doncs volem que ens digueu videojocs que us hagin marcat, que tinguin personatges femenins o LGTBI. Quan diem marcat, tant per bé com dolent. Bona representació i mala representació.
Molt bé, doncs anem amb Premi Espàcia i Premi Senyoro, com sempre.
Superràpid, va.
Superràpid. El Premi Espàcia li donem, per suposat, a Mary Beard, que ens encanta. Recomanem moltíssim el llibre.
Els seus documentals a YouTube
tot.
Ho podreu trobar,
moltes,
podcast...
Ho vam dir l'altre dia, té 70 anys, sí. La dona li ha donat temps a fer
sí.
De...
Seguim-la al Twitter,
sí,
que també està superactiva.
Sí, també, fantasia.
I el Premi Senyoro li hem donat a Homer, de la Odissea, precisament perquè és com comença el llibre de Mary Beard, parlant de Telèmaco, que comença la Odissea fa 3.000 anys, dient a la seva mare que
calli.
Després d'esperar 20 anys a Odisseu que arribi de la guerra i d'estar amb altres dones bruixes quan torna.
Mama, calla i a cosir.
Sí, és que literalment
exacte.
Li diu això.
Sí.
I res, recordatori de les pròximes activitats. El 28 de maig farem un cinefòrum. Hi haurà una possible celebració del primer aniversari d'Espàcia. No us ho acabem de prometre,
tenim
perquè,
coses.
Com que ja hem dit, estem molt estressades les tres i potser no donem per tot.
Exacte.
I el juny, encara no sabem ben bé ni quan ni com, farem celebració de l'orgull, festa
sí.
De l'orgull.
Serà
ja
un
us mantindrem...
mes sencer ple
sí.
De cosetes diferents.
Us mantindrem informats, com sempre, a través del nostre Instagram, les nostres xarxes socials. I ja està, moltes gràcies per escoltar-nos i ens veiem a la propera.
Ens veiem a la pròxima.
Adéu.
I
sí.
Això.
Fins la propera. Girl, we run this mother. Girl, we run this mother. Girl, we run this mother. Girl, we run the